Noticias.
Salutacions. A la Floresta destaca una de les seves cases per la seva forma de cúpula. La casa va ser construïda a inicis dels anys 70 pel pare de família, José María Berenguer, juntament amb un amic seu arquitecte, moguts pel moviment hippie. En aquesta casa hi van viure durant molts anys 5 membres de la família, el pare, la mare i els 3 fills. Viure en una casa d'aquestes característiques, però, també té les seves peculiaritats. Manel Berenguer, membre de família, exposa situacions quotidianes com la dificultat de penjar quadres o com amics seus quedaven bocabadats amb la casa.
Totes les cases artístiques, totes les propostes artístiques o vanguardistes mai han sigut del tot sota el permís del que ja ha establert. Llavors, si ara intentéssim fer això, hi ha 80.000 lleis que ho impedirien. Igual que als 170 hi havia moltes lleis que ho impedien, simplement que ja era més salvatge tot i es podia fer.
La santcugatenca Mia Vancells es defineix com a emprenedora, comunicadora i actriu. El seu desig és viure la vida entre les seves dues passions, la comunicació i el teatre, ara des d'un vessant inclusiu. El seu somni és muntar una companyia de teatre inclusiu a Sant Cugat. Vancells ha parlat de les seves experiències professionals de teatre i del llibre que ha escrit a quatre mans en aquesta entrevista al programa Connectats.
El meu repte és fer molt teatre per gent gran i per discapacitat. A mi m'agradaria aconseguir conèixer molt el món de la discapacitat a través del teatre.
Els treballs per construir un espai per practicar parkour i pump track al Parc del Turó de Can Mates començaran després de l'estiu. Així ho ha explicat en una entrevista a Cugat Mèdia la presidenta del Consell de Barris del Centre, Esther Madrona, que ha destacat que ara mateix s'estan acabant de fer els últims estudis per trobar el millor lloc. Un parc per fer parkour va ser la segona proposta més votada en els primers pressupostos participatius per a infants i joves. El pressupost del projecte és d'un total de 125.000 euros, 50.000 euros per al parc de parkour i 75.000 a la zona de pump track. Les Planes viurà els dies 6, 7 i 8 de setembre una festa major repleta d'activitats per tota la família. L'Espai Pere Grau, el Casal de les Planes i la plaça del Coll de la Creu d'en Blau seran els punts més calents dels dies més esbojarrats de l'any, amb apostes culturals, d'oci i gastronòmiques. Els joves del centre CRAE i Adoners seran els pregoners i donaran el tret de sortida des de l'Esplai Pere Grau. El programa manté els trets habituals de la festa planenca, amb el plat fora el dissabte amb la botifarrada popular i la música de l'orquestra Corium. La festa Holi tancarà la gresca. Això és tot fins ara. Per més informació, visitin cugat.cat.
Cugat Mèdia, la informació de referència a Sant Cugat.
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, 91.5 FM.
La Maroteca de la Ràdio, amb Jordi Caselles i Esteve Llop.
Què tal, com anem? Salutacions cordials d'Esteve Llop. Gràcies per escoltar-nos en una nova hemeroteca de la ràdio, aquesta nova edició d'un programa que, com sempre, fa repàs dels arxius històrics de la ràdio, no solament de la nostra emissora, sinó també de moltes altres. I ho fem, com sempre, en companyia de l'amic d'aventures, Jordi Caselles. Què tal, Jordi? Com vas?
Hola, Esteve. Doncs mira, molt bé. Ja ho deies en algun moment, no?, de comentar àmpliament, i la veritat és això, que sempre ho fem, eh? Traiem 5 segons de tall, 4 segons de tall, i en parlem 2 minuts, fixa't, eh? Jo crec que és una de les gràcies, de la Maroteca de la ràdio, és aquest valor afegit, no? Està molt bé, està molt bé. O sigui, perquè és clar, és que si no seria molt avorrit, no? Deia, tu vés escoltant això, anem posant a l'audiència talls i d'aquí no en diem res. Home, comentar-ho està bé, i tu fixa't, treure'n el màxim de detall d'una cosa que aparentment doncs pugui ser molt simple. Això, jo crec que estem fent escola, eh? De dir, anem a escoltar 3 segons d'una cosa, però tu ja veuràs la de coses que ens surten d'aquí.
Bé, i a més que el que fem és tu i jo constantment improvisar, perquè guió, jo diria que potser un 1% dels nostres programes l'hem fet, que ha de ser allò un moment una mica especial, quan anem a algun lloc a fer un programa cara al públic, etc. Però si no, no fem mai guió, mai. Aleshores ho fem tot una mica sobre la marxa, fins i tot la playlist més o menys la tenim preparada, però molts cops també improvisem. O, per exemple, si avui comencem a gravar aquesta edició de l'Hemeroteca i demà o a cap d'una hora, és igual, la tornéssim a començar pel motiu que sigui, és que no comencem mai igual, tampoc.
És així. Bé, però, escolta, d'això es tracta, no?, d'aquesta frescura. Al final, la ràdio no és allò que diem que és una conversa, no? Perquè, si no, seria un monòleg, no? O, si som dos persones, seria un biòleg, eh? Això és un acudit. Però al fi i al cap és això, és una conversa, i que com més espontània pugui ser, millor.
Bé, de fet, jo crec que aquesta serà la gràcia d'aquí no gaire anys, en el moment en el que la intel·ligència artificial estigui donant plenament suport a la ràdio o a la televisió, en la qual es crearan continguts de forma pràcticament automàtica, sense esforç i amb contingut, diguem, de qualitat. Però, és clar, no és el mateix un contingut fet per una IA que no pas el contingut fet per una persona amb un cervell, en directe. I, per tant, crec que hem de posar en valor aquesta qüestió, perquè no és el mateix que tu posis uns paràmetres en un sistema que vagi aprenent i que, a més, agafi informació d'internet que no té per què ser 100% fiable, que no pas algú que, en principi, domina aquella matèria i t'explica el que sap i que, a més, ho fa en temps real. És a dir, que mentre hi ha una conversa sorgeixen idees. I mentre hi ha aquestes idees, hi ha una interacció entre dues persones, en aquest cas tu i jo, que van donant el millor de si mateixos en aquell moment de concentració, i, per tant, això genera coneixement.
Sí, però tu creus que una IA no arribarà a aquest nivell?
És que ja hi està arribant.
Clar, clar. És que això espanta molt, eh?
Estava parlant l'altre dia amb una persona, amb un periodista que és professor de comunicació, que, de fet, estava pensant que un dia l'hem de convidar al programa, perquè ens expliqui coses, i m'estava explicant que fa por els productes que comencen a haver-hi. A nivell, per exemple, de realització audiovisual, hi ha sistemes que et fan uns vídeos amb notícies del que tu vulguis, que fa por. Ara bé, jo el que li deia era que crec que la cosa pot anar per aquí. Com pots sobresortir tu com a mitjà de comunicació quan estàs davant d'aquest paradigma? Doncs jo crec que d'aquesta manera, dient, t'has de refiar de mi perquè jo sí que dono informació 100% contrastada i la fan persones, no la fa cap màquina. Que pots tenir el suport de la màquina, doncs, no ho sé, per generar una sèrie de continguts determinats que no siguin molt importants, com, per exemple, agafar notes biogràfiques d'algú. Bé, però per generar opinió, compte.
Sí, és molt interessant això que estàs dient, però quan has dit t'has de refiar de mi, compte que deixem la IA a part, ja existeix això de que t'has de refiar. Vull dir, o sigui, dins el món del periodisme o dins el món del que sigui, ja hi ha persones de les quals tu pots dir, ui, d'aquest no me'n refio, o d'aquest sí que me'n refio. O sigui, ja hi ha una competitivitat per la veracitat de la informació que estan dient les persones. Aleshores, algú pot dir, i per què, si ho està dient un humà, té que ser cert? Perquè té la capacitat, si volgués, d'enganyar. I una màquina no.
T'ho diré d'una altra manera.
Sí, la màquina sempre ens diria la veritat.
T'ho diré d'una altra manera. Tu et refies, per exemple, d'una notícia del Mundo relacionada amb la política catalana, per exemple?
Clar, clar, correcte.
O, per exemple, et refies, què et diria jo, d'una notícia sobre societat d'una revista especialista en música.
Sí, sí, està clar.
Aleshores, jo vaig una mica per aquí. És a dir, arribarà un punt que hauríem de ser capaços de saber, i jo crec que ho podem saber en el moment que precisament els mitjans facin gala d'això, que es digui, no, és que tota la nostra informació i tot el nostre contingut està generat per persones i en cap moment es dona la confiança a la intel·ligència artificial, per exemple. I llavors això crec que serà un plus, i per tant tu sabràs com a consumidor, usuari, client d'aquella plataforma digital que allò té una veracitat, per exemple.
Sí, sí, aquest valor afegit de fet per humà. Fet per humà. Doncs és així, i això que deies tu d'aquest professor que et deia, no? Jo ja he vist un petit tràiler cinematogràfic fet totalment per IA. No estic parlant del que es diu amb el món del videojoc, un gameplay que simplement, doncs, seria una seqüència generada per ordinador i dibuixada expressament i feta amb ordinador, sinó una seqüència cinematogràfica d'una parella passejant per un riu amb gent, amb cotxes. O sigui, allò és una imatge real, eh? La veus? O sigui, no s'ha dit, ja es veu que no s'ha fet per ordinador, però sí que ho ha fet un ordinador. I, a més, no existeix aquella imatge. no existeix, no és cap lloc del planeta. Però et puc assegurar que és igual com si estiguessis veient un documental.
Bé, no, això podríem dir que és una creació artística generada per un ordinador. I aquí ja influiria la qüestió dels drets. És a dir, s'està utilitzant algun tipus d'imatge o un so d'una veu, per exemple, d'algú? Perquè no sé si vaig arribar a compartir, per exemple, fa uns dies em va sortir pel YouTube un vídeo de cançons, algunes ja fetes i altres ja no, o sigui, encara no, diguem, dels Beatles, inèdites o altres versions alternatives que no estan enregistrades, però que s'han modificat i s'han enllestit a partir d'allà. I és espectacular. O sigui, realment, aquí ha sorprès que una màquina pugui arribar a fer una cançó que sona, i tu creus 100% com si fos dels Beatles, i no ho és.
I no ho és. Bé,
doncs, això és una altra història, eh?
Doncs amb això d'aquestes imatges, aquest vídeo, igual, eh? O sigui, no, sobretot no parlo d'un videojoc que avui en dia es veu molt bé i recreen escenes i ciutats. No és aquest el cas, sinó que realment és com si s'hagués anat a rodar en un lloc que realment no existeix.
Bé, si et sembla, anem a parlar una mica de ràdio després d'aquesta introducció, que jo crec que d'aquí uns anys aquesta conversa que acabem de tenir avui tindrà rellevància,
eh? S'ha de tindre rellevància.
Serem visionaris. Va, doncs anem a un tall del 28 de desembre de 1991, el dia de Sants Innocents de fa una mica més de 3 dècades, amb el malauradament desaparegut Jordi Tardà, el seu Tard de Tardà, on parlava de Mark Knopfler de Dire Straits.
Comfort, Joy i A Fistful of Ice Cream, les tres peces que conformen el maxi Comfort and Joy, banda sonora de la pel·lícula de mateix títol, composta, produïda i interpretada per Mark Knopfler dels Dire Straits, una autèntica peça de col·leccionista. I continuem amb el Mark Knopfler de bandes sonores, sentint ara la versió single, que és diferent a la de l'LP, de la peça The Long Road, de la pel·lícula The Call. The Long Road, en la seva versió single, una de les peces de la banda sonora The Call, de Mark Knopfler. I de Mark Knopfler tot sol, passem ara a una de les seves bandes, els Notting Hillbillies, amb una peça inèdita titulada Lonesome Wine Blues, que només s'ha inclòs dins un maxi, un dels maxis que van fer els Notting Hillbillies, exactament el Feel Like Going Home. Anem a sentir, doncs, els Notting Hillbillies de Mark Knopfler amb aquest Lonesome Wine Blues. Lonesome Wine Blues, una peça inèdita, estranya, rara, dels Notting Hillbillies. I dels Notting Hillbillies passem a l'altra banda de Mark Knopfler, els Dire Straits, sentint ara la cara B del single Walk of Life, la peça du per títol One Wall. One Wall, la cara B del single Walk of Life dels Dire Straits. Continuem amb cares B de singles. Ara anem la cara B del single Industrial Disease, una peça amb un títol molt divertit. Badges, pòsters, stickers and t-shirts. O el que és el mateix, xapes, cartells, adhesius i camisetes Dire Straits. Una de les peces més divertides dels Dire Straits, aquest Badges, Posters, Antiques and T-shirts, la cara B del single Industrial Disease. I ara, família, repetirem la història d'abans. Abans hem sentit sencer el maxi single de Comfort and Joy amb les seves tres peces. Ara sentirem íntegre també un single benèfic que van fer els Dire Straits amb una peça prou coneguda per tots vosaltres, com és el Your Latest Trick, i dues peces que s'inclouen així mateix a la banda sonora de la pel·lícula The Call, produïda, interpretada, composta per Mark Knopfler. Les peces són Irish Boys and The Road. Endavant, doncs, Mark Knopfler, primer amb els Dire Straits, amb aquest Your Latest Trick, i després amb Irish Boy i The Road. Tot en versió single d'aquest single benèfic de Dire Straits de Mark Knopfler. Dia que es fa celebrar el famós festival de Live Aid a l'estadi de Wembley de Londres. A part de sentir aquesta peça, i si tenim temps, sentirem també del mateix festival Live Aid els Dire Straits fent el Sultans of Swing.
La Maroteca de la Ràdio.
Tarda tardà, 28 de desembre de 1991, fent una selecció de singles dels Dire Straits i de Mark Knopfler en solitari. Comentar ara, Jordi, tal com anàvem parlant fora de micròfon, d'entrada aquesta última frase que diu el Jordi, que m'ha recordat una qüestió que fa temps pensava i que encara no hem comentat aquí en el programa. Deies, i si tenim temps, escoltarem. Clar, no té molt sentit que això sigui en directe. Per tant, entenem que aquest era un programa en aquells moments, o almenys un tros de programa enregistrat prèviament, perquè quan tu estàs gravant un programa que sortirà després d'un butlletí de notícies que mai acaba a la mateixa hora, i per tant no saps exactament en quin minut i segon estàs d'aquella hora de programa, doncs no pots afinar gaire bé, i per tant, entre la publicitat també que hi poden posar entremig o abans del programa i les notícies, doncs no pots apurar. I per tant, què fas? Doncs, per exemple, si el butlletí de notícies més la publicitat d'aquella hora dura 10 minuts, això vol dir que tu has d'enregistrar 50 minuts. I per tant, si l'última cançó dura 5 minuts, fent números rodons, al minut 45 màxim t'has d'haver acomiadat, perquè quan s'acabi la cançó ja sonin els pitos, els senyals horaris de la següent hora. I per tant, per això hi ha aquest comodí, que és quan enregistro un programa que mai tindrà la mateixa durada en antena que la que jo estic enregistrant, doncs deixaré un coixí, un marge, que serà una cançó que acomiadaré. Però clar, ell volia, suposo que encara li sobrava una miqueta de temps, si no tenia clar si aquella cançó podia entrar sencera o no, i per això diu, si tenim temps, escoltarem. Aquest és el motiu d'aquesta frase.
Bé, bona explicació. Anàvem fent una mica de broma amb l'anglès, amb tot el respecte, del Jordi Tardà, dels Dire Straits. Estrets. Feia gràcia. Amples,
bé,
estrets.
És una de les coses que fa que reconeguis algú en antena, la seva manera de parlar.
Sí, és que era un estil únic i, escolta'm.
També fixa't que estava aquesta vegada com molt pausat.
Jo el veia apagat.
Sí, bé, jo crec que té sentit, perquè estava enregistrant un programa, no l'estava fent en directe. Jo crec que va bastant per aquí, a part del seu estat d'ànim en aquell moment, però jo crec que té bastant a veure amb aquesta qüestió. Bé, seguim amb més coses. Ara anem a un programa que va ser molt especial. Va sortir a l'aire el 1999, el dia en el qual es celebrava el 20è aniversari de Radio Club 25.
Hoy celebramos el 20 aniversario, el día 1 también hubo programación especial. Y lo primero que sonó fue esto. ¿Qué te recuerda esto, Lola?
Hombre, la primera sintonía de Radio Club 25.
Qué pasión, ¿no? Qué energía.
Yo todavía no estaba, ¿eh?
Pero no estaba. Pero qué entrañable, ¿no? Recordar toda la gente, profesionales que han pasado por aquí durante estos 20 años, ¿no?
Sí, porque además precisamente en estos días que estábamos haciendo un poco de memoria de la gente que había pasado por Radio Club 25 durante estos 20 años, nos ha salido una lista de aquellas, bueno, por decirte nombres, pues por ejemplo está Miquel Calzada, más conocido como Miki Moto, también está Carles Cuní, Fernando del Collado,
Alberto Maya,
Jordi Casuliva, Juan Luis Ferrer, bueno, un montón de...
¿Y toda esa gente va a estar esta noche en Luna Mora?
Pues sí, sería interesante. Están invitados todos, ya lo saben.
Vaya, a partir de las 2 en el Luna Mora, en el Puerto Olímpico, debajo de la torre del Hotel Ars, ¿no?
Exacto.
Bueno, ¿y qué va a pasar esta noche?
¿Qué va a pasar? Bueno, pues al hablar de una emisora musical y que acaba de cumplir 20 años, lo más significativo pues es que suenen estos 20, la mejor música de estos últimos 20 años de Radio Club 25, que bueno, imagínate toda la música que hay para parar un tren, como se suele decir, y bueno, luego aparte sacaba lo que es el pasaporte del Club 25 FM, la gran aventura, y eso significa que el ganador que más puntos ha conseguido en ese pasaporte se va a llevar 3 millones de pesetas.
3 millones de pesetas.
Sí. La Maroteca de la Ràdio, un viatge al passat de la teva ràdio.
Atenció, encara en pessetes, aquest import que sorprèn, 3 milions de pessetes.
3 milions de pessetes.
Déu-n'hi-do,
18.000 euros.
Correcte. A part de l'actualització, perquè estem parlant d'un document de fa 25 anys, és a dir, que déu-n'hi-do.
Estaven tots, Carles Cuní, Alberto Maya, Miki Moto, Miquel Calzada, conocido como Miki Moto.
Per cert, vaig estar en converses amb un DJ d'aquella època de Radio Club 25, en Roman Armengol, a veure si podem quedar un dia amb ell i que ens expliqui històries d'aquella època també, perquè pot ser molt interessant.
Doncs i tant.
Bé, ja que estàvem escoltant una trucada, m'ha vingut al cap posar-vos un tall sobre la marxa de les trucades que tenien lloc al Track Dance de Mata de Pere Ràdio, el programa que feia jo mateix la primavera, hivern-primavera de l'any 1997. Un programa on sempre ens ho hem passat molt bé, tu i jo, recordant aquells moments en els quals teníem trucades d'oients de barriades, bàsicament de Terrassa. Anem a escoltar una mostra enregistrada aquell 1997 a l'antena de Mata de Pere Ràdio.
Doncs bé, sembla ser que tenim la primera trucada del programa, quan falten 3 minuts per arribar a 2:15 de la nit. Bona nit.
Hola, bona nit.
Què tal?
Bé.
Com et dius, tu?
Raquel.
Raquel, des d'on truques?
Des de Camparellada.
Camparellada, molt bé. Què et sembla el programa, de moment?
Està molt bé.
Sí?
Sí.
Molt bé, doncs per què trucaves?
Perquè em fiquessis una cançó.
Aviam, nosaltres te l'apuntem. Tenim aquí a l'altra banda de la peixera la Laura Casas i l'Encarna Rodríguez, que ens apuntaran totes les coses que vosaltres aneu dient a la producció. Estan elles dues, molt maques. Molt bé, doncs estaves dient que volies demanar un tema.
Sí.
Digue'm.
El de Giro en Gira o algo així.
El Z100.
No sé.
El de Arriba Arriba.
Sí, sí.
Val, la nova. La cançó nova de Z100 que es diu En un finitxe cuí.
Sí.
Molt bé, doncs te la posarem més tard. La tindrem cap a aproximadament... d'aquí mitja hora, més o menys.
Vale. Que puc saludar a Laura Casas?
Oh, i tant.
Sí, que va meva classe. Un salut. Ah. I que serà la primera vegada que m'escoltarà parlar català, eh? Això és un esforç per mi i tot.
Ja ho sents, Laura?
Molt bé.
No voldrà dir res. Està davant d'un micro, però no crec que vulgui dir res, oi que no, Laura? Doncs, Raquel, però vale. M'agradaria que recordessis el telèfon perquè algú altre truqués. Em pots recordar el telèfon?
Sí, el 730-0000.
Doncs vinga, animeu-vos i truqueu-nos. Gràcies, Raquel, per haver-nos trucat.
Vale.
I espero que repeteixis la setmana que ve.
Vale.
Vinga, doncs.
Vale,
adéu-siau.
La Maroteca de la Ràdio, amb Jordi Casellas i Esteve Llop.
Doncs un document que, mira, concretament no ho tenia aquí indicat, correspon a la primera edició de febrer de l'any 1997 d'aquest Track Dance. Com veiem, doncs anàvem ja forts, eh? Portàvem dues amigues a la producció que fan trucades. Al principi va costar una miqueta, però aquesta va ser la primera trucada i a partir d'aquí va ser un no parar. I ens ho vam passar bé, Jordi? Tu que en aquella època també vas estar per allà. Déu-n'hi-do,
sí.
Eh?
Era un programa molt fresc, home, molt dinàmic, això de rebre trucades i no saber què passarà en cada moment i cada trucada i què diran i a qui saludaran i n'hi han de més, encara n'hi han de més mítiques.
De més sucoses, sí, sí.
De més sucoses, sí, sí, sí. Però això està bé, poses en contacte gent, no? Clar, és un punt de trobada, és un meeting point a la ràdio, no? I poses en contacte gent, però això està molt bé. Que truquin i a través de la ràdio es parlin. Ara ens parlem per WhatsApps. Bé, és diferent.
Vinga, anem ara a documents històrics de la nostra emissora de Ràdio Sant Cugat. Anem amb una promoció del programa Sant Cugat Avui, amb la veu d'Àlex Blázquez, de l'any 1989.
Sant Cugat Avui, l'informatiu. Tota l'actualitat local i comarcal a Sant Cugat Avui, l'informatiu. A 2:15 del migdia, a Ràdio Sant Cugat.
T'has fixat aquí, Jordi, amb la veu de l'Àlex, que no té res a veure amb la que nosaltres coneixíem, eh? Jo crec que és el document més antic que tinc amb la seva veu. I, de fet, té molt sentit que digui això perquè Ràdio Sant Cugat va estar tancada entre 1986 i 1989, com ja vam comentar aquí quan vam celebrar l'aniversari, el 40è aniversari de la nostra emissora. Aleshores, l'Àlex, doncs, aquí té una veu de molt més jove... I,
sí.
Per tant, poc després de la reobertura de l'emissora devia ser quan van registrar aquesta promo, sí, de Sant Cugat Avui.
Bé, dic de molt més jove, però molt professional. O sigui, l'he vist molt, molt, molt neutre, molt pla, no? Sense, després d'aquestes pujades i baixades de to que ha anat desenvolupant amb el temps, no? Que va anar fent. O sigui que jo l'he vist aquí molt correcte. Clar, estem acostumats a un Àlex Blázquez així molt... Ràdio Sant Cugat, no? D'una manera molt diferent.
Bé, suposo que eren els inicis, i d'una banda ja...
Però doncs m'ha agradat.
Sí, no, molt bé. El que passa és que et xoca, no? Perquè estàs acostumat amb una dicció i amb un to de veu i veus que aquí doncs, és més jove i que no té tanta experiència, no? Es nota. Molt bé, doncs anem a un altre separador del Sant Cugat Avui, del 1989, en aquest cas amb la veu de Ramon Grau, que va ser el primer director de Ràdio Sant Cugat.
L'actualitat local i comarcal, ara a la ràdio.
Déu-n'hi-do, una veu fonda, eh? Sí, i aquí, al final, com hem vist, amb un eco fet amb el Revox, així de fàcil.
Sí. Fa veu de senyor director.
Exacte, sí, sí. Mm. Molt bé, doncs, més documents encara, i ara, ja que parlem del Sant Cugat avui, anem a escoltar un tall, precisament, d'aquest programa, de bastant més cap aquí, de l'any 2002, 1 de febrer del 2002, amb la veu del nostre company periodista Esteve Sala.
Sant Cugat avui, l'informatiu. Un programa dels serveis informatius de Ràdio Sant Cugat.
Continuem al Sant Cugat avui d'aquest primer de febrer de 2002. Com dèiem, l'Associació de Veïns de Collfabà espera rebre, abans del 14 de febrer, una proposta per resoldre la il·legalitat del vial de connexió i l'aparcament de l'avinguda de Francesc Macià. Els veïns també esperen que abans de finals de febrer s'acabin les obres d'urbanització d'aquest barri.
L'entitat veïnal i l'Ajuntament van tenir una reunió el passat mes de desembre i des d'aleshores els veïns estan a l'expectativa. En el darrer ple municipal es va retirar de l'ordre del dia una proposta de modificar el pla parcial de Collfabà, un tema que els veïns consideren que no es pot tractar fins que no resolgui la urbanització del barri i la il·legalitat del vial de connexió. Escoltem el president de l'entitat veïnal, José Antonio Jorques.
Es va portar una grata sorpresa que el senyor alcalde retirés aquest punt de l'ordre del dia, amb el qual volia dir que buscava una conciliació, una transacció amb els veïns i, bueno, estem esperant i disposats a veure si l'alcalde ens fa la corresponent oferta.
José Antonio Jorques també espera que a finals d'aquest mes s'acabin les obres d'urbanització del barri, previstes per finals de l'any passat. Entre les operacions pendents destacant l'ajardinament d'algunes zones i l'ubicació de papereres i mobiliari urbà. José Antonio Jorques afegeix que també hi ha d'altres temes urgents al barri.
El que refasi, o millor dit, que es reconstrueixi de nou la, el que diem la plaça de la Creu de Collfabà, maldita plaça dura, però bueno, en aquests moments és un lloc que està allà i que hi ha que solventar, el tema dels camions, que han d'ubicar-se en un altre lloc, que estem parlant d'una zona residencial.
Entre les demandes dels veïns de Collfabà també trobem l'enllumenat públic i la retirada de vehicles abandonats.
La Maroteca de la Ràdio.
Aquí teníem aquesta gravació del dia 1 de febrer del 2002 del Sant Cugat avui amb la veu d'Esteve Sala i també aquesta altra noia, que en aquest cas no sé pas qui és, li haurem de preguntar potser el mateix a Esteve a veure si ell és capaç de recordar-se'n. I ara, atenció, perquè és que és curiós això, anem a una gravació de 10 anys abans del mateix programa també amb Esteve Sala, amb l'informatiu de Ràdio Sant Cugat, Sant Cugat avui, juny de 1992, i aquí podrem veure les diferències, allò que diem sempre, de la veu d'una persona. En aquest cas, Esteve Sala.
Ràdio Sant Cugat, al teu costat, Ràdio Sant Cugat. Ràdio Sant Cugat.
Sant Cugat avui, l'informatiu. Tota l'actualitat local i comarcal a Ràdio Sant Cugat.
Hola, bona tarda, són 8:45 de la nit i comencem, com sempre, l'informatiu Sant Cugat avui. La Festa Major de Sant Cugat 1992 s'inaugurarà oficialment aquesta tarda amb el pregó de festa a càrrec de l'àrbitre de primera divisió, Francesc Casajoan Arrifà, precedit d'un cercavila per tota la ciutat. A part d'aquesta informació, destaquem moltes altres en titulars. L'alcalde de Sant Cugat, Joan Aymerich, destaca la importància de la Festa Major per mantenir la identitat de Sant Cugat i demana participació i comprensió als santcugatencs. La festa compta enguany amb un pressupost de 18 milions de pessetes i es perllongarà fins al proper dilluns. Més de 100 persones van assistir ahir a la inauguració de l'exposició de l'artista local Pep Blanes, on es recull la seva darrera producció sobre els claustres del monestir. L'exposició és, a més, un homenatge de l'escultor Arnau Cadell i es pot visitar fins al 25 de juliol a la Casa de Cultura. Promus ha rebut més de 2.000 sol·licituds per accedir a un dels 133 habitatges que l'empresa construirà a Sant Cugat. Ahir a la tarda es van formar grans cues als locals de Promus de la gent que va esperar l'últim dia per formalitzar la seva sol·licitud.
Sant Cugat avui, l'informatiu.
A 8:45 del vespre començarà la Festa Major de Rubí a la plaça de Pere Aguilera de la ciutat vallesana. La Festa Major començarà amb el pregó a càrrec de l'alcalde de Rubí, Miguel Llugany i Paredes, i comptarà amb la col·laboració del grup Sí a la Tal i els Geganters de Rubí. Els actes previstos per avui són, entre altres, l'audició de sardanes per la Cobla Ciutat de Girona a la plaça de Pere Aguilera a les 10 de la nit i el ball de nit amb les orquestres Quartes Dimensió i Ébano a 11:45 a l'Escardívol. A la plaça del doctor Guardiet de Rubí es realitza l'espectacle inaugural que comptarà amb la participació de l'actor Pepe Rubianes. L'espectacle inaugural de la Festa Major de Rubí es farà a 11:45 de la nit i el preu d'entrada és de 300 pessetes. Un any més, Sant Cugat celebra la seva festa gran, una festa major que, com marca la tradició, començarà amb el cercavila del pregó. Enguany el pregoner serà el santcugatenc Francesc Casajoana Rifà, més conegut arreu de Catalunya i de l'Estat per la seva trajectòria com a àrbitre de futbol. Un dels actes més destacats de la Festa Major d'enguany serà el Castell de Focs i les novetats seran els espectacles de carrer, segons ha dit en Jordi González. Un dels canvis que s'han fet en el programa de Festa Major inclou la participació en els Anastasios, una xerranga de Donosti que farà una cercavila pels carrers de la nostra ciutat diumenge. Per la Festa Major d'enguany també es farà servir l'espai lúdic que es troba als jardins del monestir. Durant la Festa Major, en aquest espai lúdic, format per un embalat, actuarà el cantant mallorquí Tomeu Penya i, a més, l'espai s'utilitzarà per activitats infantils. La Festa Major d'aquest any, que comença avui i acabarà dilluns, té un pressupost de 18 milions de pessetes.
Sant Cugat Avui, l'informatiu.
La Fundació Cultural de la Caixa de Terrassa ja prepara la programació de música clàssica de l'any vinent. La programació de la temporada 92-93 costarà uns 25 milions de pessetes i crearà un dèficit de prop de 12 milions. La programació de música clàssica de la propera temporada comptarà amb una major presència d'orquestres simfòniques. El director de la Fundació Cultural de la Caixa de Terrassa, Eduard Vives, ha afirmat que la major presència de grups simfònics és causada perquè l'any vinent hi haurà moltes més orquestres simfòniques en gira per Catalunya. El director de la Fundació Cultural ha afirmat que la nova programació de música clàssica preveu contractar grans solistes per l'any vinent, com Victòria dels Àngels, Joan Moll o Nicanor Zabaleta. La finalitat de la propera temporada de música clàssica és diversificar el públic i facilitar l'entrada als joves.
Sant Cugat Avui, l'informatiu.
Res més per avui. Això ha estat tot a Sant Cugat Avui, l'informatiu que els ha acompanyat en aquesta estoneta i que demà ho farà també a partir del 8:45 de la nit. A la part tècnica, Xavier Montero, i a la locució, Esteve Sala. Moltes gràcies.
Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
La Maroteca de la Ràdio. Un viatge al passat de la teva ràdio. Hey, 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 hey. La Maroteca de la Ràdio. Amb Jordi Caselles i Esteve Llop.
Fixa't tu, Jordi, que només en 5 minuts de gravació hem pogut treure algunes coses a comentar. Per exemple, ara a nivell tècnic em venia al cap comprovar, jo ja ho sé perquè hi vaig estar, poc després, però pel so jo sé que les sintonies i falques que estàvem escoltant es reproduïen amb cinta de caset, perquè la qualitat de so és menor que no pas la veu de l'Esteve Sala a través del micròfon, perquè se sent doncs una gravació d'una cinta passada moltes vegades i que va perdent una mica de brillantor, no?, en aguts, sobretot. D'altra banda, un Esteve Sala, com hem vist, molt més jove, estem parlant d'una gravació de fa 32 anys, comparat amb l'altra gravació que fa una mica menys, era de 10 anys més cap aquí, més jove. I després també una qüestió que em fa gràcia comentar, que no sé si en parlen mai, que és quan t'enganxes perquè, per exemple, tens tos o se t'ha quedat la gola seca, i això és el que li ha passat en un moment aquí al final d'aquest butlletí a l'Esteve.
Sí, i a partir d'aquí crec que li ha fet gràcia i ja ha començat a patir per acabar l'informatiu, que és allò que, sí. Que ja veus que... és curiós, o sigui... curiós no, però és molt maco d'analitzar de saber si una persona que està parlant està rient o no. O està somrient, no sé si m'entens, però bon vaig.
Sí, perquè jo crec que la tensió dels músculs de la cara, no?, condiciona canvia la manera de parlar.
Clar.
La vocalització, el nivell també de la veu, no?, del volum, i es nota que estava rient i mirant, a més el tècnic que li diu en aquell moment el seu nom, que es diu Xavier Montero, que jo també el conec perquè vaig coincidir també en els meus primers anys a Ràdio Sant Cugat, i segur que l'estava mirant i se li va escapar aquest mig riure.
Bé, jo, per exemple, ara estic parlant, doncs així somriem, no? Entenc que es nota. És allò que telefònicament en diuen la sonrisa telefònica. Uh-huh. Però bé, és un exercici curiós. En canvi, si estic parlant d'aquesta manera, no es nota si ara estic rient, perquè no ho estic, no? Però tu fixa't com canvia. Anem desgranant coses de la veu, postures de la boca, com sona això a través d'un micròfon.
Fins i tot el so de la sala, perquè també, com que jo conec l'estudi, que tu també coneixes perfectament, on es feia el programa, l'estudi 1 dels antics estudis de Ràdio Sant Cugat, al carrer Sant Jordi número 5, doncs se sentia el soroll de la taula de fusta que hi havia, per exemple, amb un eco especial, perquè també aquella sala no estava del tot ben acondicionada. Allò era un local random que es va utilitzar per fer els estudis i el que es va fer va ser adaptar l'espai que hi havia en funció del que necessitava l'emissora, però l'acústica no era la millor perquè hi havia vidre en un lateral i al darrere del locutori i, clar, com que era un espai una mica gran i amb molt de vidre i, a més, era totalment paral·lel les parets, doncs això fa que hi hagi més rebot. Perdó, hi havia el vidre de la peixera, també. O sigui, hi havia tres vidres diferents molt grans i això fa que hi hagi una acústica força dolenta. Això avui dia, clar, amb un estudi previ acústic, doncs pots ja condicionar la sala de manera que soni molt millor, però en aquells instants no era així. En fi, històries de la ràdio que anem parlant cada dia aquí a la Maroteca de la Ràdio. I ara anem molt enrere en el temps. Anem a l'any que vam néixer tu i jo, Jordi, 1976, moment en el qual va néixer Ràdio 4, la primera emissora, després de la mort de Franco, que va emetre parlant en català. Ho va fer des dels seus inicis i, afortunadament, no es va tancar aquesta emissora, perquè recordem que en dues ocasions, ja fa bastants anys, es va plantejar des de Ràdio Nacional el tancament d'aquesta emissora per qüestions pressupostàries, però, afortunadament, no ha sigut així. Doncs anem a una de les primeres gravacions que vaig trobar en unes cintes que ja en van parlar a la casa del poble, a casa de la meva sogra, i allà va aparèixer, entre altres gravacions, aquesta, que jo dato de ben bé els inicis de Ràdio 4.
Són 2:15 de dues. La temperatura 9 graus a la plaça de Catalunya. Des d'ara volem que Ràdio 4 sigui la vostra emissora. Per això ens interessa saber què en penseu. Digueu-nos des d'on ens escolteu. Quin tipus de programes us agraden? Quina és la música que preferiu? Escriviu-nos, si us plau, a Ràdio 4, Ràdio Nacional d'Espanya, Passeig de Gràcia, número 1, Barcelona. I ara, tota la picardia de Guillermina Mota amb el couplet Remena nena. Després, per la banda Lira Castellonenca, Pepita Creus, i per en Pau Riba, Llàgrimes i petons.
La Maroteca de la Ràdio.
Fixa't, molta informació també en aquest tall tan breu. Primer, que us he de dir que no sé de qui és aquesta veu, això ho haurem de preguntar als històrics col·laboradors nostres perquè ens ho puguin dir. En segon lloc, fixa't, els estudis estaven encara, bé, encara, va ser on van néixer, on hi havia abans Ràdio Nacional, el Passeig de Gràcia número 1, un lloc paradigmàtic i fantàstic per tenir una emissora de ràdio. Imagina't, és que estàs al mig del rovell de l'ou, eh?
Totalment. Sí, sí. Passeig de Gràcia número 1, ara, exactament, que hi ha allà, és la... Què estem parlant? De la cantonada, sí, Plaça entre Catalunya, on hi ha l'Apple?
Sí, jo sí, diria que és allà. I allà, a més, hi havia estudis que ara el públic molt grans, amb seients que es podia anar a veure el programa que es feia en directe en aquells moments, prèvia reserva, i això era, vaja, paraules majors. Ara recordem que Ràdio Nacional a Catalunya està al carrer Roc Boronat, al Poble Nou, sí, i per tant és una altra història. Uns estudis més moderns i un emplaçament molt xulo, però la gràcia que tenien aquells estudis al Passeig de Gràcia, davant de la plaça de Catalunya, allò era,
sí,
excepcional.
De fet, anaven de punta a punta. Estaven ubicats a l'antic Hotel Colón. Uh-huh. Estaven ubicats allà i anaven de xamfrà a xamfrà. De fet, encara es conserva una mica la façana original del cantó esquerre, perquè anava des del que seria Passeig de Gràcia fins la Rambla Catalunya. O sigui, feia tot el xamfrà.
Imagina't, déu-n'hi-do, perquè allà hi ha metres, és gran, allò, eh?
Clar, 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 exacte. I en tot cas, sí que si és el número 1, actualment doncs està ocupada per la botiga de la poma mossegada.
Molt bé. L'altra qüestió és aquesta pregunta o aquesta demanda de saber des d'on ens escolteu, per veure una mica, suposo, em faig jo la pel·lícula, comencen les emissions d'una emissora i potser no has tingut temps de veure exactament fins on està arribant la teva senyal. I, per tant, la locutora pregunta que si ens escolteu des d'un lloc una mica llunyà de Barcelona, diguem, doncs que ens digueu on sou, no?, per veure quin abast té l'emissió de l'emissor en aquells moments, no? Per tant, interessant, aquest document.
Això està bé, sí, sí. Sí. Bueno, això se'n diu exploració de mercat, no? Una mica en directe. Necessito saber on arribo, doncs ho pregunto.
Bé, també seria tan fàcil com agafar un cotxe, alguna persona de l'emissora, sí, i també començar a moure's, no? Però clar, això sí, potser pot suposar molts problemes de temps, no?
Sí, sí, està clar.
Molt bé, anem amb un altre document històric. En aquest cas ens facilita Albert Murillo, de Catalunya Ràdio. És un document de RKOR, d'un programa que es deia Estudio 21, per tant era en castellà, i sortia a l'aire l'any 1985.
Realmente suena magistral una orquesta como la de Ferrante Teacher, o incluso en contrapartida, tal como hemos hecho hoy, tal como hemos pensado hoy en nuestro programa, la orquesta, o simplemente él solo en algunos temas, Roger Williams, sus teclados y, por supuesto, su genialidad. Vamos a disfrutar de muchísimos temas importantes, conocidos, y vamos también a disfrutar de temas que, por circunstancias, no han llegado a nuestro país, pero que tenemos aquí para ofrecerles. Continúen con nosotros en nuestro Estudio 21. Estamos seguros que usted está disfrutando de estos minutos de radio, de estos minutos que hoy Estudio 21 dedica a las orquestas, concretamente a los teclados de Roger Williams y de Ferrante y Teacher. Desde Estudio 21, desde RKOR, hoy recogiendo el sonido de la trompeta, siempre presente, siempre intrigante, siempre melódico. Desde Estudio 21 vamos a acercarnos ya a los últimos minutos de nuestro programa escuchando temas instrumentales. Señores, feliz fin de semana, que ustedes lo pasen muy bien. Regresen con nosotros, con nuestro programa, el próximo lunes. Hasta entonces, buenas noches.
Hasta aquí. Estudio 21.
Biblioteca de la Ràdio, amb Jordi Caselles i Esteve Llop. La Biblioteca de la Ràdio, un viatge al passat de la teva ràdio.
Bé, com hem pogut veure, un estil molt més pompós, més fet a l'antiga, d'aquest Estudio 21, més el 1985 a RKOR i en castellà, cosa que jo no recordava, perquè jo tinc la visió, el record de RKOR locutat en català i com a programa de radiofórmula, bàsicament, com a emissor de radiofórmula, no pas amb un programa específic, doncs, de música orquestral i una mica històric, no? És a dir, que un document també interessant, eh?
Sí, parlàvem també de les qualitats de so d'aquests documents. Sobretot destacava la de l'anterior que hem sentit, no? Jo crec que d'aquest també. Déu-n'hi-do, per ser gravacions de tants anys i gravades amb un suport de cinta, no? El que bé s'arriben a sentir. I el bé que es conserven, perquè a més és que no es deteriora.
Exacte, és que aquí hi ha tres factors, eh? Primer, la qualitat del suport pot ser més o menys en referència, sí, a la capacitat que té aquell suport. Després també, diguem, el tipus de cinta de caset analògic que utilitzis, sí, tu, com bé saps, abans hi havia les de crom, les normals, sí, llavors hi havia una gran varietat que realment es notava molt la diferència. Després també, l'estat de conservació, com dius tu, doncs, per exemple, si és una cinta que només s'ha gravat un cop i no s'ha posat més, aquella cinta està impoluta. En canvi, si l'has posat moltes vegades, fins i tot pot ser que s'hagi enganxat, i per tant et surt la cinta del caset, s'ha rebregat, etc. Això és una altra qüestió ja més complexa, eh? Llavors ja no sona tan bé. I per últim, hi ha també l'aparell que utilitzis per enregistrar. Si utilitzaves una platina de caset, per exemple, estic pensant en Akai o Tascam, que són marques japoneses, però que ja als anys 70 feien aparells de grandíssima qualitat, és que et puc assegurar que si estava en bon estat de conservació aquell aparell, se sent molt bé, molt bé.
Sí, sí, sí. No, és que fixa't, anem a posar en contrast que un CD, com a cosa tecnològica digital boníssima, un CD deixat sobre una taula o guardat en una capsa uns anys, deixa de funcionar. Perquè això m'ha passat.
Sí, no sé si es tracta de la tecnologia del cremat, per exemple, que això pot ser que falli, o també fins i tot el mateix CD, perquè jo recordo quan precisament estava en una botiga en la que veníem CDs verges, que n'hi havia de diferents preus, sí, sí, i n'hi havia alguns, alguna marca, que realment era fallant més que una escopeta de fira. És a dir, sí, sí, d'entrada ja hi havia alguns que després de gravar-los els podies llançar perquè no sonaven bé, però després, durant una temporada sonaven i al cap d'un o dos anys s'encallaven, sonaven malament. I n'hi ha altres que és que directament els posaves després de temps i ja no els reconeixia ni el lector. És a dir, que és curiós, tot això.
Tot això és molt curiós. I sí que no perquè s'hagi avançat en algunes coses vol dir que siguin millors les noves que no les antigues. I anem a posar un exemple d'un disc de vinil ben conservat, sonarà sempre bé.
Sí, sí. Molt bé, anem amb més gravacions. Ara anem una mica més cap aquí. 3 d'octubre del 2014. Anem a Ràdio Rubí per escoltar un programa del qual ja en vam escoltar un tall. La vida en ràdio. I en aquest cas, un programa com nosaltres que parlava de ràdio i en el qual, per exemple, hi havia convidats com Jordi Margarit i Lídia Juste.
Quan apareixen les ràdios municipals? El 1979, principis dels 80. No hi havia Catalunya Ràdio. No hi havia RAC1, no hi havia... És a dir, ràdio en català, amb prou feines la podies escoltar, la podies sentir. Per tant, en el que tu deies, Lídia, de diferents provatures en quant a programació, s'estava cobrint un aspecte... Hi havia Ràdio 4, prou, des de l'any 76. Hi havia Ràdio 4 en català i totes les emissions. Evidentment que a nivell local de comarques, la ràdio privada, ja hi havia ràdio privada que emetia... algunes hores, no pas totes, però parlo de Ràdio Olot, per exemple. Però, és clar, dius Ràdio Olot, cony, aquí a l'àrea metropolitana de Barcelona, no se sentia ràdio en català, no, aquí, tret de Ràdio 4.
Sí que teníem algun programa hi havia. L'Enric Frigola, abans inclús d'entrar a Ràdio 4, havia fet coses,
No estic parlant dels franc tiradors, com l'Enric Frigola o com el Salvador Escamilla.
Exacte, correcte, sí.
Això són franc tiradors que anaven fent la seva, i ho feien no des dels anys 70, sinó fins i tot abans, el Salvador Escamilla.
Sí, els 6
i els 9. Ja dic, hi havia emissions, programes. Home, jo havia participat amb l'Enric Frigola a el que havia estat Ràdio Associació, que en aquell moment era Ràdio Espanya de Barcelona, sí, fent una, la legió d'honor de la música en català. Hi havia aquell espai que durava mitja hora, i tot el que més, les 23 hores i mitja restants eren en castellà.
En castellà, sí, sí.
Fins que no entra Ràdio 4, no hi ha tota una programació global en català. Bé, les ràdios municipals tenen en aquell moment un deute històric, que és el d'anar establint criteris d'emissió i d'estandarditzar el català com a llengua de vehicular, com a llengua de comunicació. I aquest és un paper, i que, per tant, assagen produccions que després han recuperat i han fet d'altres emissores, com poden ser Catalunya Ràdio, com poden ser RAC 105, com poden ser Ràdio Flash, Ràdio Flashback, etc., tant a nivell musical com a nivell convencional. I arriba un moment que tot es resitua en el seu puesto, com és a finals dels anys 80, principis dels 90, que hi ha un ample ventall de comunicació amb ràdio, i que aleshores assoleixen i van en el seu objectiu del seu paper de servir en el seu àmbit i amb els professionals, semiprofessionals i voluntaris i col·laboradors dels quals sempre s'han nodrit i per molts anys. Les ràdios de tota mena, perquè estar en una ràdio gran no vol dir que no hi vagis també moltes vegades i per amor a l'arte. La ràdio local s'enganya aquell que diu no, és que és un banc de proves per formar nous professionals. Sí, també, però el sentit de la ràdio local és de servei a la localitat, de servei públic. I llavors hi ha dos aspectes aquí. Nosaltres dèiem en els anys finals dels 79-80 de que les ràdios municipals podien constituir els nous ateneus al segle XX, els ateneus que havien funcionat tant a finals del segle XIX, de reunió de gent que hi anava a passar l'estona i explicar les seves històries i després cantar, etc., o fer teatre. Doncs que les ràdios podien tenir aquest paper. Per tant, Hi ha doble sentit aquí. Amb una ràdio local és fàcil endevinar si t'escolten o no t'escolten, perquè vas pel carrer. No passa com a les grans ràdios aquestes que va el locutor de torn i quan surt de la ràdio agafa el taxi i se'n va a casa o se'n va amb un sopar amb el polític de torn o amb el no sé qui. No, el que fa el programa de ràdio se'n va a casa perquè, cony, al cap de 3 minuts i mig ja està a casa, no? I per tant passa pel carrer.
Sí, sí.
I li diran... Oqui, avui heu dit això, vaya cagada. Oh, ostres, quina raó que teniu. O sigui, per tant, pulsar aquest ambient, d'una banda, pulsar aquest ambient és fàcil. És igual que les ràdios grans, que pots agafar un dia un taxi i veure si t'han sintonitzat en a tu o no t'han sintonitzat en a tu. O passes per un bar i sents, hòstia, mira, si aquest és el tal o aquest és el qual. I veus més o menys, pots copsar. Bé, doncs els de casa, els de Rubí, van pel carrer cap a casa o cap a vés a saber on, o fer la cervesa i ja li comenten i ja li diuen, ja pots valorar-ho. Però per altra banda, no només és aquesta la funció d'una ràdio local, sinó que és el de catalitzador, és el de dir a les entitats no sé quines, perquè no feu un programa de ràdio, perquè no us expresseu, les escoles, com d'aquí hem vingut, etcètera. Sí, és aquesta altra història que no es mesura tant per un nombre d'oients, sinó per un índex de penetració social en les diferents, en el cos que dona vida associativa, cultural, a una població, a una ciutat.
No? Ja, és una mica l'altaveu, no? És a dir, aquí teniu l'altaveu, feu-lo servir, nosaltres posem els mitjans, bueno, com has parlat tu, com deies abans, Lluís, no? Un plantejament de dir, escolta, m'agradaria fer això, m'agradaria fer allò, intentem-ho, vinga, va, fem-ho. I això en col·lectius molt diversos, molt representatius de tota la ciutat, gent jove, no tant. Jo crec que aquesta és la virtut, per exemple, de la comunicació local. Un dia em preguntaven com era possible que a Ràdio Rubí tinguéssim tants col·laboradors i que durant tants anys això no ens hagués fet fallida o no hagués anat a la baixa. I deies, precisament per això, no? Perquè vam aprendre que calia allò oferir i que quan tu veies la possibilitat de que un col·lectiu doncs, pogués fer alguna cosa, li plantejaves i encara et diguis, home, és que nosaltres sabem fer ràdio, no et preocupis, ja n'aprendràs, ja t'acompanyarem i ja ho faràs, però hem tingut molta sort i la gent, la veritat és que quan ho prova, quan prova la ràdio és una cosa que t'entra molt endins, i que quan ho proves i ho gaudeixes i ho fas i n'hi dones vida, realment doncs vols ser-hi sempre, i nosaltres tenim molta sort, la veritat és que sí, tenim molts col·laboradors, moltes propostes, no les podem encabir totes.
Bon dia, són les 7 del matí.
Bon dia, són les 8.
Bon dia i bona hora, benvinguts a Minoria Absoluta.
No toquis el dial, que et toco els dits.
Lo mejor antes de dormir se escucha en la ràdio.
Swing Flash.
La maroteca de la ràdio.
Curiós aquest document d'aquest programa que parlava de ràdio, La vida en ràdio, del 3 d'octubre del 2014, amb Lídia Juste, que deia una realitat d'aquells anys, que és no podem encabir tot el que ens demanden alguns col·laboradors a l'antena. Actualment és al revés. Tens forats i els has d'omplir. Per això una eina com, per exemple, la coordinació de continguts, l'intercanvi de continguts radiofònics a través de la plataforma de la xarxa, doncs fa que moltes locals amb molt poc pressupost, perquè són de poblacions petites i per tant amb poc pressupost, doncs puguin tenir continguts de qualitat a la seva programació. Però és que abans no era així. Abans hi havia tanta gent disposada a fer coses, també és veritat que potser no s'emetia 24 hores, que es posava programació nocturna musical, per exemple, i es començava a emetre, m'invento, a les 8 del matí i s'acabava a les 12 de la nit, i per tant, durant aquestes hores no hi havia prou espai per poder posar tots els programes. També hi ha una altra qüestió. No és el mateix coordinar un programa setmanal, un sol dia a la setmana, en diversos espais, que no pas un que s'emeti cada dia a la mateixa hora. Això és molt diferent, no? Per tant, aquests condicionants també s'han de tenir en compte. Però, en qualsevol cas, les coses com han canviat,
M'he sentit identificat quan la Lídia ha dit això de que algú deia, bueno, jo no sé fer ràdio, bueno, però tu vine, nosaltres t'acompanyem, t'ensenyem, ja aprendràs, i que està bé aquesta voluntat d'escola, també, no?, de la ràdio local. I aquesta frase, no?, que deia que quantifiques, no?, la ràdio t'entra molt endins, no? Bé, és cert, està bé. Està bé, jo crec que era una de les coses també a reconèixer a Ràdio Rubí, no? Aquesta opció a poder entrar, gràcies doncs, a això, a admetre molts col·laboradors i que doncs, també fos una escola per gent que volia tenir un primer contacte amb la ràdio i no sabia com fer-ho, i doncs Ràdio Rubí en aquest cas era una bona oportunitat.
Bé, tu i jo en som exemples, sí. Perquè jo hi vaig estar durant 3 anys fent aproximadament unes 4-5 hores al dia, i per tant a mi doncs se'm pagaven uns diners en concepte de col·laboració. En canvi, en el teu cas, tu feies col·laboracions puntuals, bé si fos dins dels estudis fent control tècnic o bé fent unitats mòbils pel joc de dames, però ho feies de forma puntual, però tenies tota la llibertat de fer-ho, no? Per tant, és una bona manera de començar, d'aprendre, i jo sempre ho he dit, quan algú em pregunta què puc fer si m'agrada la ràdio, doncs vés una emissora local i vés allà, digues el que t'agrada fer i a partir d'aquí construeix, prova, potser alguna cosa no t'agradarà i veuràs que no se't dona tan bé i que en prefereixes una altra, però és un bon moment per començar. I això us ho animo, els que ens escolteu, si teniu ganes de fer algun dia ràdio, aneu a qualsevol emissora, evidentment podeu comptar amb nosaltres, amb Ràdio Sant Cugat, i començar a fer coses perquè és un món molt divertit i per explorar. Bé, ja per acabar el programa d'avui, abans de marxar, Jordi, recordem les nostres vies de contacte.
Doncs maroteca@radiosantcugat.com. Us el repeteixo, maroteca@radiosantcugat.com. Si teniu alguna coseta, ens escriviu i nosaltres ens posem en contacte amb vosaltres. I també ens podeu escriure mitjançant el WhatsApp.
Sí, al 689 10 74 83, 689 10 74 83. Marxarem a una gravació que va per fer una cosa divertida i ràpida abans de marxar, fer una juguesca, Jordi, i és... Què va passar el 22 de juliol del 2023?
22 de juliol del 2023, 22 de juliol del 2023. A veure, era aquest estiu, 22 de juliol, era aquest estiu anterior. 22, una pista, 22 de juliol, feia calor, estàvem en algun lloc, estàvem fent una maroteca fora d'aquí.
Bé, no era una maroteca, era un Rock and Classics, en el qual tu hi eres com a oient, i era una festa major.
Ah, vinga, va, doncs això.
Era a Bellveí, la festa major de Bellveí.
És la festa major de Bellveí.
A la Segarra, i allà hi van fer un Rock and Classics que es van registrar en viu. Doncs vaig fer un petit speech abans de la gravació d'aquest programa, i ja per acomiadar el programa d'avui anem a escoltar aquesta gravació inèdita que no ha sortit a l'aire. Així doncs, la ràdio feta des de dins, o des de fora, en aquest cas també, en una plaça, a la plaça de Sant Jaume del poble de Bellveí. Gràcies per escoltar-nos. Fins aviat.
Fins aviat.
La ràdio acompanya, la ràdio ensenya, la ràdio ens fa pensar, la ràdio enamora. Quantes coses té la ràdio? Us ho heu plantejat mai? Nosaltres sí, ho fem cada dia quan escoltem la ràdio i cada vegada que tenim la sort de realitzar un programa de ràdio com avui. El 13 de setembre de l'any vinent farà 30 anys que em vaig posar per primera vegada davant d'un micròfon d'una emissora de ràdio. Va ser a l'estudi de Matadepera Ràdio, a 3 quilòmetres de casa meva, quan vivia a Terrassa. Encara ara recordo els nervis que vaig passar en aquells primers minuts de ràdio i la satisfacció que vaig experimentar quan dues hores després s'apagava el llum vermell del micro, que la setmana següent tornaria a obrir amb entusiasme. Com també us vaig explicar a l'inici de la sessió disco de la Festa Major de l'any passat, cosa que enguany, malauradament, enguany no podré fer, perquè DJ Nur Cargense tornarà a punxar 2 anys després, a qui, per cert, li desitjo bona sort i encert aquesta nit, perquè no és gens fàcil punxar en una Festa Major d'un poble, doncs durant 11 anys vaig fer moltes sessions disco en Festes Major i diversos events privats com a DJ Llop. Punxar música en viu és realment apassionant, excitant i motivador, perquè fer feliç a la gent durant unes hores no té preu. Doncs bé, si ajuntem les dues coses, fer ràdio en directe, explicant petites històries i posant música per a fer passar una bona estona als qui ens esteu acompanyant, és molt engrescador. Per tant, excel·lentíssima regidora de Cultura i excel·lentíssima alcalde, gràcies per aquesta nova oportunitat que portarem a terme, com sempre, amb rigor, passió i orgull. Anem a enregistrar un programa que sortirà, en principi, en antena el proper 19 de setembre. Ja us avisarem.
La Maroteca de la Ràdio.
Soc el Dani Aguilar.
Hola, sóc en Roger Jové.
Hola, sóc el Jan Badosa.
Hola, sóc la Marta Bosch.
Hola, sóc el Jofre Llombart.
Hola a tots, jo sóc la Jenny Lozano.
Hola, sóc el Jordi Gràcia.
Hola, què tal? Sóc l'Ivan Medina.
Hola, jo sóc l'Àlex Ferre.
Em dic Virgínia Solà Díaz.
Em presento, jo em dic David Villena.
Ràdio Sant Cugat.
Ràdio Sant Cugat.
Ràdio Sant Cugat.
La Maroteca de la Ràdio.
Un programa de ràdio que parla de ràdio.
La Maroteca de la Ràdio.
Escoltarem programes de ràdio dels últims 40 anys.
La Maroteca de la Ràdio.
Un programa on despertarem la teva nostàlgia.
La Maroteca de la Ràdio. T'esperem els dilluns a les 12 del migdia a Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.